Personatges misteriosos.
Un personatge misteriós als nostres temes que no és gaire conegut aquí, no? Clar, no té la categoria, la universalitat que té el professor Fassman, però és un mentalista també, un mentalista nord-americà del segle passat, del segle XX, que va néixer el 1907, Fassman ho va fer el 1909, i va morir el 1942 a Nova York, es va suïcidar. Bé, diem, per què es parles aquest ànima? Bé, doncs perquè aquí a casa nostra tenim un jove mentalista, que és el David Baró. Bona nit, David.
Bona nit, doncs
Que estigui treballant cada dissabte als cinemes Girona de la ciutat de Barcelona.
Uh-huh.
Va bé?
Sí, sí, correcte, de Barcelona.
Doncs aquest home és un alumne, el té com un ídol a l'ànima.
Exacte, un referent.
Uh-huh. Sí, aleshores, al parlar d'ànima, que no és tan conegut, hem cridat el David perquè ens expliqui una mica qui era aquest ànima.
Exacte, vaig voler crear aquest espectacle perquè en Ted Hahnemann va ser un mentalista, com molt bé deies, que pel fet de que ell patia pànic escènic i no, per tant, no se sentia còmode actuant davant de públic, però tenia una creativitat davant del mentalisme molt important, doncs es va voler dedicar, en comptes d'actuar més, es va dedicar a ensenyar als altres mags i als altres mentalistes.
Però no obstant, va fer programes de tele i espectacles.
Sí.
I però, ràdio.
Exacte, però que no va ser amb el que més es va dedicar per aquest fet. Per tant, el que més es va dedicar va ser... va editar una revista, la revista de Jinx, i és on ell publicava, igual que amb llibres, publicava doncs, les seves idees i els seus jocs i els venia doncs, als altres.
A veure, Ted Hahnemann naix, em sembla que és a un cent i pico quilòmetres de Nova York.
Sí, a Waverly. Correcte.
Uh-huh. I l'home, què passa? Comença a dedicar-se al mentalisme, a la màgia? Explica'ns això, que tu
sí,
coneixes.
Sí, la primera dada que existeix és que li van fer a l'escola, amb 10 anyets, li van fer el joc de la copa i la bola. Que és un joc
super... clàssic.
És un clàssic, la copeta, aquella copeta que la bola apareix i la bola desapareix, i es veu que això és el que li va cridar l'atenció de la màgia i va començar a investigar. Primer, el que és màgia, el que és il·lusionisme, no? Diguéssim, convencional. Ja sabeu que el mentalisme és aquesta branca d'il·lusionisme doncs més psicològic, més misteriós. I llavors, l'Hahnemann, juntament amb el seu germanastre, va començar a fer doncs, actuacions. També és curiós de on li ve aquest nom d'Hahnemann, perquè no era el seu. O sigui, jo, al principi de l'espectacle...
Com es deia ell?
Ell es deia Theodore John Squires.
Té quin nom difícil.
Sí, el seu pare, que es deia Squires, evidentment, sembla ser que els va abandonar quan l'Hahnemann era molt petit. La seva mare es va tornar a casar, la Flavilla Ace, es va tornar a casar i es va casar amb un tal Fred Hahnemann. L'Hahnemann era el padrastre.
O sigui, no és un nom artístic, és un nom autèntic.
Exacte, és un nom autèntic, no és artístic, però tampoc era el seu, sinó que el va agafar.
Això li passa el mateix a la gata Christie, que és el cognom d'un dels marits que va tenir.
Exacte. I a més hi ha una cosa molt curiosa, que és que tipogràficament li va canviar, li va posar una N. O sigui, Hahnemann és amb dues N's i dues N's.
Sí, man de hombre, i Anne...
Hahnemann, o sigui que li va posar...
Sí.
La N final no hi era en el nom original, no? Li va posar ell, potser també per diferenciar-se del padrastre o per tenir aquest punt artístic, no?
Sí, bueno, va. I aleshores va canviar i va començar a treballar a on? El circ, els veritats, teatres...
Aquells moments, o sigui, aquesta època que estem
1900.
Parlant...
Dels, bueno, al principi, va néixer el 7, devia ser el 20.
Exacte, devia ser el 20 quan comença a fer actuacions, és quan començava a haver-hi un miqueta després de doncs començava a haver-hi les actuacions en els bars i en els locals, la gent començava doncs a voler sortir i és on va començar a fer aquestes actuacions.
Però jocs de mans al principi.
No, ell ja es va decantar. De cara al públic ja es va decantar pel mentalisme des del...
És que he vist el llibre...
Des del primer moment, sí.
Ens ha portat aquí un parell de llibres de l'Hahnemann. He vist una que hi ha una foto seva amb un gorret, un saquet que és típic dels jocs de mans.
Sí, és exacte, és un clàssic. Però ell aquí estava fent mentalisme. Això són les set claus de Valpeit, que ho va basar en una novel·la. Ell va llegir una novel·la d'un senyor que tenia que escriure una novel·la i es tancava en un hotel i només hi havia una clau que obria, i amb tot aquest rotllo l'ànima es va inspirar, i aquest és un joc clàssic que jo l'he fet també en alguns espectacles, que és que només una clau obre un cadenat, i llavors en aquesta bosseta que has vist, Sebastià, doncs hi ficaven 7 claus que no obrien i una cobria. Llavors es repartien entre espectadors i l'ànima amb l'energia doncs tenia que captar quina és la clau que sí que obria, no? És el que
aleshores és. Va començar ja directament amb mentalisme.
Sí, correcte.
Que és autodidacta, o va tenir un professor?
És autodidacta. D'aquella època hi havia l'Al Baker, que és un altre mentalista contemporani de l'ànima, i de fet el que hi havia era molta picabaralla, perquè l'Al Baker ja era més gran i més famós, més personatge, i ell era el jovenet que començava a treure el cap, començava a publicar coses i començava a fer nosa, potser més, no?
Home, a l'Hahnemann l'anomenaven el Mozart del mentalisme.
Sí, exacte, pel fet, a part que va viure pràcticament, el Mozart em sembla que va viure 34 o 30...
Ell mateix.
I ell el mateix, no? Li va faltar un mes per complir els 35 anys quan va morir l'Hahnemann. I però, a part d'aquesta casualitat de que visquessin pràcticament els mateixos anys que en Mozart, és també pel fet de que en Mozart, doncs, com tothom sap, amb aquests pocs anys doncs, va fer història i va fer una barbaritat, no?, que altres amb la pila d'anys no han fet. I és sobretot per això, perquè no trobaràs un mentalista que no faci alguna cosa, alguna sutilesa del Tetaneman.
Aleshores ell mateix era autodidacta i ell creava jocs.
Exacte.
Uh-huh. Aleshores ell actuava en teatres.
Ell actuava en teatres i en locals, com et dic, però poc, perquè és el que no estava còmode.
Tenia que guanyar la vida.
Sí, però es va començar a guanyar la vida venent les seves idees i els seus jocs, i a part va ser molt pioner, molt ràpid, molt precoç d'editar una revista, que això sí que li va durar bastants anys, és amb el que guanyava diners, no? La revista The Jinx.
Jo he vist algun programa d'ell, en blanc i negre, antiga, uh-huh, televisió, però tant també va fer alguna cosa de tele.
Sí.
Encara que no li agradés, no?
Sí, no estic dient que no actués, però que actuava poc, per el que ha d'actuar una persona que s'hi dediqués, o comparat amb l'Al Baker, doncs clar, actuava poc.
Era més professor, o sigui, més pedagog, podríem dir, que no artista.
Exacte, que no és que tingués alumnes directes, no se li coneix cap alumne...
No
feia classes. Ell venia les seves idees, bàsicament.
Ell portava un bigotet, oi?
Uh-huh. Sí.
Anava en sombrero...
Exacte, i una cosa molt curiosa de la seva imatge eren les entrades, aquestes entrades tan pronunciades, que se sospitava que se les afaitava.
Entrades de cabell.
Sí, entrades de cabell,
exacte. O sigui, falta de cabell.
Exacte. Però eren molt exagerades des de...
Sí, per impactar més tipus que Christopher Lee en Dràcula.
Ah, exacte. I per això se sospitava que se les afaitava.
Se les afaitava. Uh-huh. Ell també feia escapisme?
No em consta.
Com a...
Amb tot el que... No em consta que toqués amb tot el que he pogut estudiar i el que he llegit i el que hi ha publicat. A mi no em consta que fes escapisme. No.
No, eh?
No. Espiritisme, sí, molt. Aquí sí que s'hi va...
Aquest era el segon tema.
Val.
O sigui, dintre del mentalisme, ell escapisme no feia, però feia les experiències de concentració mental, d'eliminar números, etc.
Exacte.
Llocs, aquests... coses amagades... Coses...
Correcte, tots aquests clàssics del
I després, com és que salta l'esoterisme, l'espiritisme o l'ocultisme?
Bé, però suposo que una mica com tots, perquè és que està relacionat. Sempre a mi quan em pregunten exactament què és el mentalisme, explico això, que és una branca de l'il·lusionisme, que utilitzem poc il·lusionisme, o sigui, l'il·lusionisme tot és màgia, no? Tot hi ha un secret.
Sí.
Per dir-ho així, no hi ha res real. Que no se m'enfadi cap mag, però avui en dia tothom sap que aquell colom està amagat a algun lloc, que no hem creat vida. Què passa al mentalisme? Que hi ha una part real de la ment, sobretot depenent del mentalisme. Tu saps, Sebastià, que jo estudio molt el que és la mnemotècnia, i si faig un exercici de memorització no hi ha cap truc, com podria tenir un mag una xuleta, per dir-ho així, amagada, no? I llavors està el fet de que en els espectacles reproduïm efectes doncs més paranormals, més psíquics, paranormals.
I ella va entrar en el món de les aparicions dels espiritistes.
Exacte, perquè ella era
espiritistes.
Més li interessava i ja li agradava potenciar tot això del misteri, el tema dels esperits. I a l'època que hi havia, doncs és, ja ho saps tu, que és com que la gent era més creient, per dir així, més fàcil d'enganyar.
Sí, sí, de fet, la principi del segle XX va ser la gran, i final del XIX, va ser la gran època dorada de l'espiritisme, dels mèdiums, dels ectoplasmes.
Correcte.
Que gent científica també ho estudiava i tal. I ella es va entrar en el món de l'espiritisme i feia efectes espírites.
Sí. N'hi havia un que li deia la mà espiritista, i hi ha una fotografia en el llibre que se'l veu amb una mà que es mou, diguéssim, com que es mou sola.
Ah, molt bé, en una sessió espírita.
Exacte.
Ah, això és sensacional, no? I va tenir molt d'èxit en aquella època.
Sí, a la seva època va tenir molt d'èxit, i tant.
Aleshores, un home que ho tenia tot, perquè realment guanyava calés, guanyava la vida, com és que de repent se li ocorre suïcidar-se?
Bé, suposo que no de repent. Jo tot el que he pogut llegir és que va començar a tenir tota una sèrie de problemes. Primer, potser va voler començar a actuar més del que actuava, i per vèncer aquest pànic escènic que diem, per tant, el problema d'arrel sempre és el mateix, el seu pànic escènic, va començar a beure. I, evidentment, sortir begut a un escenari és fatal.
Alcoholisme.
Exacte, per qualsevol artista doncs és fatal sortir begut a un escenari. Es va començar a notar, les actuacions no sortien bé, per tant, cada cop hi havia menys actuacions. Es va divorciar, o sigui, a nivell personal també va començar a fallar tot. Es va divorciar i es va tornar a casar amb una dona que sembla ser, per lo que he llegit a les biografies, que bevia més que ell.
Bon dia. O sigui,
que es van anar a juntar dos.
Que
pobrets. I una cosa que potser avui en dia sembli tonta, però va començar a tenir problemes amb les dents. Problemes dentals. Avui en dia potser pot semblar tonto, però un mal de queixal et pot tornar boig.
T'ho arreglen ràpid ara.
Exacte, però abans no. Per tant, tot això es va juntar juntament amb l'època que va viure, que els Estats Units passaven per la Gran Depressió, que
ai,
va
ser... 42.
Sí, que aquí ja estaven sortint o ja havia acabat, la Gran Depressió, però vés a saber com havia quedat d'aquesta gran crisi.
Li va agafar diners, també.
Exacte, tot plegat, doncs, el van abocar...
I què va fer? Es va liquidar?
A dues setmanes de tornar als escenaris. A dues setmanes de tornar als escenaris, inhalant gas de la cuina, es va suïcidar.
A Nova York.
Sí. Per tant, també hi ha aquella cosa del que deia del problema d'arrel, no? Que era el pànic escènic. Volia tornar a les actuacions, volia tornar al teatre per tema de problemes. Uns amics seus el volien ajudar, empresaris, i van organitzar una actuació, però no va arribar. Dos setmanes abans es va treure la vida.
I ara s'ha enterrat o no?
Doncs és una gran pregunta, això sí que no em consta.
O
si el van...
va fer cremar o...
Doncs això sí que em consta.
No, no sé. El professor Farman està incinerat i està allà a la seva casa de sort. Bé, escolta, ens has portat algun joc de l'Aneman?
Sí, jo no me'n puc estar i sempre doncs ja m'agrada fer alguna cosa. Em faràs d'espectador?
Home, clar, de conillet d'Índia.
Per tant, has de donar fe que no hem parlat, no saps. ni el que farem ni res.
Doncs, ja sabeu que no som tramposos.
Un dels llibres del professor Fassman, hi ha un joc que feia ell, que li deia percepció extrasensorial, i hi ha uns dibuixos, exactament 32 dibuixos.
Aquest llibre no és el professor Fassman,
Perdó, he dit Fassman? Ah, no, Aneman. Estem parlant de l'Aneman, però anem anomenant en Fassman i ara... Sí, el llibre de l'Aneman, perdó.
Aquí ja l'estic veient, a la pàgina 128.
Correcte.
És com una pissarra negra, a una qual amb tissa hi ha una sèrie de dibuixos.
32, exacte. 32 dibuixets senzills, hi ha un vaixell, hi ha una caseta, allò, un
triangle,
una cosa senzilleta.
Acords...
Molt bé, el que vull és que...
Claus.
Pensis, jo en aquests moments estic girat perquè no vull seguir els ulls, per exemple, d'en Sebastià d'Arbó, que li podria seguir els ulls. Estic girat per no veure-li ni els ulls.
No, el tinc d'esquena.
Exacte, Sebastià, tria un dibuix, mentalment no diguis res.
Ja el tinc.
Tria un dibuix, ja el tens.
Ja el tinc.
El sabries reproduir, el sabries dibuixar?
Sí.
Molt bé, doncs tanca el llibre si el sabries dibuixar. Perquè no se t'oblia dir, perquè quedi constància, m'agradaria que fessis això, no? Ara trec una targeteta.
Vas a treure una targeteta.
Una targeta. I en la targeta hi ha els globus aquells de quan els...
Sí,
quan estan pensant els...
Els bocadillos.
Exacte, els bocadillos. Aquí a sota m'escrius el teu nom, Sebastià, perquè quedi clar que és la teva targeta, no pugui haver-hi cap mena de trampa.
És clar que sóc l'únic que hi ha aquí.
Molt bé.
Ah, sí, que el meu nom, i què més?
Sebastià, vols? I ara, jo segueixo girat. Ara, aquest dibuix que tens a la ment,
sí,
dibuixa-la dintre del globo. Per tant, és com el teu pensament.
El dibuixo, eh?
Sí, a dintre del bocadillo dibuixes aquest símbol. Jo estic girat, a més...
Va, ja el tinc.
Va, dona la volta a la targeta.
Ja li he donat i apareix la cara de David.
Ah, exacte, perquè és una targeta meva i és negra i això fa que no transparenti de cap manera, no?
No sé, perquè va ser negra, sempre.
Però, a més, va, però el tema del misteri. A més, l'agafo, oi, i la fico així, que quedi ben...
I ara agafa.
A dintre d'una cartera.
Diu, la fico així, però no ho veieu, i sí, és que l'està ficant dintre d'una cartera.
Molt bé.
Aquí ja fica la seva tarja boca avall, que no es veu, dintre d'una cartera on està el dibuix que he fet.
D'aquesta manera jo no puc veure de cap manera el teu dibuix, sinó que hauria d'alguna manera veure-ho...
Concentrar-te.
Exacte, concentrar-me i veure-ho a la teva ment.
Concentra't.
Sebastià ja riu, perquè molt bé. En principi són tots senzillets aquests dibuixos. Tots senzillets. No sé si l'hauràs triat més... Molt bé, jo estic fent uns gestos perquè intento captar d'alguna manera... Si el... Val, no em digui res, jo...
Ja ho saps.
Vaig a fer una cosa, jo crec que sí. També el,
ja ho ha captat.
El vull dibuixar.
No ho he dit, eh?
Agafaré una targeta també per dibuixar jo. Agafaré una targeta.
Ja.
I ara aquí...
Ara agafaré una targeta de dintre de la seva cartera.
I poso el meu nom, per tant, veus, David, aquest és el meu pensament, eh? Perquè ja no és lint. I, no sé, jo crec que
està
la cosa pot
si...
anar per aquí.
Molt bé.
Perfecte, per primera vegada aquesta és la meva targeta, ara sí, traiem la del Sebastià, li donem la volta, i això que és com una via de tren, una escala?
Sí, ara veiem la meva targeta que posa Sebastià, hi ha dintre d'un núvol una escala que puja cap a dalt.
Molt bé, doncs la meva targeta, Sebastià, tu mateix li vols donar la volta a veure si s'assemblen d'alguna manera els dos dibuixos.
És genial, perquè apareix la seva targeta que igual, diu David, i hi ha la mateixa escala.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé, molt bé. Està molt bé. Això és d'Aneman.
Això és d'Aneman i se li diu duplicar un dibuix. O sigui, tu fas un dibuix i jo l'intento captar i el duplico, no?
Aquesta targeta de David Baró, Premi Nacional de Mentalisme de l'any 2014.
Eh? Correcte, sí.
Bé, doncs escolta una cosa, molt bé, felicito, David.
Gràcies.
A veure, els que vulgueu veure a David cada dissabte durant aquest mes de gener i febrer.
Sí, hem obert febrer, exacte, els dissabtes de febrer també.
Al cinema Girona, de la ciutat de Barcelona.
Correcte,
no cal que aneu a Girona.
Correcte, al carrer Girona, 175, a les 10 de la nit, els dissabtes a les 10.
Entre Còrsega i Rosselló.
Sí, crec que sí.
Veus? Crec que ja te repetia. I allà a les 10, a la sala 1, que és la sala gran.
Sí, a la sala gran, exacte.
Fas un espectacle de mentalisme.
Sí, és espectacle monogràfic sobre l'ànima. Exacte.
Jo vaig veure el primer teu.
Sí, aquesta és la segona temporada. He canviat de sala, però és el mateix espectacle, és la segona temporada.
Molt bé. I com va el del públic? Esteu contents?
Molt bé, sí, sí, sí. Sí, sí.
Has prorrogat?
Sí, sí, correcte. Hem prorrogat i estem contents. I que vingui públic, perquè aquesta sala és molt més gran que la que vam fer la primera temporada.
Unes 300 persones.
Sí, unes 300 persones.
Caben.
I molt bé, molt content.
Doncs pues molt bé. Aleshores, també, si voleu saber qui és David Baró, té una web.
Sí, exacte.
Digues.
davidbaró.cat.
www.davidbaró.cat.
Sí, .cat o .es.
Ah, tant hi fa. Què hi ha en aquella web? La teva vida, les teves actuacions...
Sí, una mica la meva biografia, les actuacions, hi ha un blog que el anem actualitzant, doncs perquè em vagin seguint tota la meva informació i el contacte.
Molt bé. Doncs pues escolta, res més, desitjar-te molt de sort, molta sort, i continua endavant. I a veure si algun dia pots realment, no emular, sinó superar el teu mestre,
l'Aneman. Gràcies, Sebastià.
I que l'èxit sempre t'acompanyi.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.